L'Audiència Nacional exclou l'expresident Pujol del judici contra la seva família. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Tot i la seva voluntat de comparèixer i de declarar, avui ja ha insistit el reconeixement mèdic que l'ha sotmès al tribunal, l'Audiència Nacional veu l'expresident Jordi Pujol incapaç d'afrontar un judici, Joan Bota.
No haurà de declarar ni afrontarà cap hipotètica responsabilitat penal en cas que el procés acabi amb una condemna als seus fills, quan, exonerat a Pujol, avui han començat a declarar.
Audiència Nacional, Paula Brujats i Maria Núria Rebelle.
I Jordi Pujol, exonerat del judici, ja va de tornada cap a Barcelona, 1.200 quilòmetres en cotxe entre ahir i avui per venir fins a l'Audiència Nacional, d'on ha entrat i sortit pel pàrquing. No se l'ha vist en cap moment, només s'ha vist amb el forense i també amb el tribunal, que l'ha examinat cara a cara per comprovar que era incapaç d'afrontar l'interrogatori.
La impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio.
I després ha arribat el torn del seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que ja porta més de 3 hores responent les preguntes del fiscal. Ha negat tenir diners opacs, ha dit que ni ell ni els seus germans han viscut dels diners d'Andorra i que ell es dedica a proporcionar informació privilegiada per fer negocis. Ara bé, no ha volgut donar més noms per això.
¿Quiénes son esas personas que puso en contacto? ¿Cómo se llamaban?
Los propietarios. No lo voy a decir porque cada vez que digo un nombre de alguien, esto es una trituradora y se destroza a todo el mundo.
Encara en plana judicial, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, es desvincula de la trama Kitchen sobre l'ús de fons reservats per destruir proves del finançament il·legal del PP amb l'argument que no recorda res.
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
I als Estats Units, l'home armat que suposadament va intentar matar Donald Trump la matinada de dissabte a diumenge compareix avui davant del jutge Washington Oriol Serra.
De moment se l'imputen 2 càrrecs: utilització d'armes de foc en un acte amb violència i assalt contra un agent federal amb arma perillosa. L'home, un mestre de Califòrnia, havia manifestat la intenció d'atemptar contra membres del govern federal dels Estats Units.
I de tornada a Catalunya, allau de llogaters que s'acullen a la pròrroga obligatòria de 2 anys aprovada el mes passat pel govern espanyol i que podria decaure demà mateix al Congrés dels Diputats.
Encara que deixi d'estar en vigor, tothom que l'hagi demanada dins el termini, el propietari en podrà gaudir. Sentiu Carme Arcarazo, del sindicat de llogateres, a 3Cat Info.
Tu envies un burofax i tu notifiques que t'aculls en aquesta pròrroga que està en vigor. Per tant, el propietari no t'ha de contestar, no t'ha de dir que sí, no t'ha de dir que no, tu simplement estàs fent servir un dret que existeix ara mateix.
I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem què és el festival Posa-hi tu l'accent, perquè els nous parlants de català aprenguin el dialecte del lloc on van a viure.
Forma part dels continguts que us oferirem els pròxims dies dins la Setmana de la Llengua de 3Cat, que encetem avui per posar el focus en la salut del català. Ja sentiu Òscar Palau, president de l'associació Posa-hi tu l'accent, sorgida a l'Espluga de Francolí.
Tornar a fer atractiu el català a partir de l'accent prop és més natural, té l'empatia que et dona l'accent propi, no? I crec que això és una cosa a explotar més a partir d'ara.
I tot això el dia en què Disney ha col·lapsat Girona per un macrocàsting per trobar figurants i ballarins per la seva pròxima pel·lícula. Núria Peraire.
Milers de persones acudeixen a la convocatòria disposats a fer hores de cua al càsting per a la pel·lícula Amb humans de Rapunzel. Uns 2 quilòmetres de cua que creuen el Parc de la Devesa, amb persones vingudes de Terol, Múrcia, Canàries o Noruega, també de Girona i Salt. D'entre tots en triaran entre 1.000 o 2.000. Hi ha algunes crítiques a la manca d'organització i hi ha alguns intents de saltar-se la cua.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol juga aquesta nit contra el Llevant, un partit molt important per la permanència.
Els blanquiblaus necessiten guanyar per trencar la mala dinàmica de cap victòria en aquest 2026 i sumar 3 punts per aconseguir allunyar-se del descens. A transmissió del partit des de 8:45 a Catalunya Ràdio. I Kylian Mbappé es lesiona. Segons el Madrid, té una lesió a la cuixa esquerra i no marca cap termini per la recuperació, però apunta a que serà baixa pel partit amb l'Espanyol i també pel Clàssic.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia. Doncs tenim dos punts complicats per accidents que tallen la via. L'N340 està tallada a Roda de Barà per una topada frontal entre una autocaravana i un turisme. I l'altre accident es tracta d'una topada entre tres turismes que talla la TP21-24 entre Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys. I sembla alerta també perquè que podria haver-hi una possible incidència a la ronda litoral. S'està començant a compactar tot just la cua entre Zona Franca i la Barceloneta en sentit Besòs.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Hem de tenir tronades un altre cop aquesta tarda?
Sí, ja tornem a tenir aquest panorama. De fet, ja en tenim ara mateix. Ja s'han organitzat en alguns punts. I, per exemple, a aquesta hora, Berguedà, Ripollès, Alta Ribagorça, també en d'altres punts de forma menor, com el massís del Montseny, doncs hi trobem nuclis actius. Localment poden ser forts aquesta tarda, Pirineu i Prepirineu, i sobretot a la zona oriental nord-est. L'avís en aquest sentit, la més al Servei Meteorològic de Catalunya, i més sol cap al sud. La temperatura estable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Finalment, no hi haurà judici contra l'expresident Jordi Pujol, que té 95 anys. Ho ha decidit a l'últim moment l'Audiència Nacional després de fer-lo anar fins a Madrid avui mateix per tornar a examinar el seu estat de salut.
La impossibilitat del senyor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, o sea, queda fuera del procedimiento, una palabra.
El tribunal ha insistit que volia veure l'expresident cara a cara abans de renunciar a jutjar-lo. Han calgut tres informes forenses que acreditessin el seu fràgil estat de salut, a més d'indicis de demència i un viatge de 600 quilòmetres d'anada i 600 de tornada per deixar-lo fora de la causa. Anem a l'Audiència Nacional, n'ha passat tot plegat. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Tot això, Paula, tot i que el mateix Jordi Pujol demanava poder declarar el judici.
Sí, Jordi Pujol volia declarar i ha marxat sorprès quan el tribunal l'ha deslliurat del judici, però tant el forense com els jutges han vist claríssim que és incapaç d'afrontar un interrogatori. Per comprovar-ho, el metge i els jutges a porta tancada li han fet preguntes concretes, com si recordava, per exemple, 15 anys va ser president de la Generalitat, un examen exhaustiu, segons fons de la família, de més d'una hora, on han comprovat el que van dir els forenses des del primer dia, que no és una qüestió de voluntat, sinó de capacitats, i que el seu estat de salut obliga a arxivar el cas per ell. El jutge, però, ha defensat haver-lo citat avui en persona o havia de comprovar, diu, amb els seus propis ulls.
El tribunal tenia un especialíssim interès en tenir una entrevista, conocer de primera mano cuál era la situación personal del señor Jordi Pujol Soley. Contacto personal imprescindible, ya que es el tribunal el que tiene que tomar la decisión.
L'Audiència Nacional ha obligat Pujol a fer més de 1.200 quilòmetres en cotxe, va sortir ahir de Barcelona a passar la nit a Madrid i ara mateix ja torna cap a Catalunya. Ha entrat i ha sortit de l'Audiència Nacional en cotxe directament pel pàrquing i no hi ha hagut cap imatge de l'expresident a les portes del tribunal ni tampoc dins la sala. Amb aquest viatge d'avui acaba un capítol per a l'expresident. Una dècada després de l'inici del cas, Pujol acaba apartat del judici. No se'l declararà, per tant, ni culpable ni innocent, però tampoc es podrà defensar de les acusacions de la Fiscalia, que li demanava 9 anys de presó i que diu que la suposada trama corrupta de la família mai hauria existit sense ell.
Aquesta decisió de l'Audiència Nacional sobre l'expresident Jordi Pujol també ha impactat a la política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat que finalment s'hagi imposat el seny i l'humanisme amb la decisió d'apartar l'expresident Pujol de la causa. En canvi, el president del Parlament, Josep Rull, creu que haver-lo fet anar a Madrid ha estat indigne, Jordi Corbalán.
Pel president, Salvador Illa s'ha acabat imposant el seny.
Vaig demanar seny la setmana passada, ho vaig fer amb tot el respecte a les autoritats judicials, com sempre faig, i avui vull també, amb tot respecte, reconèixer que s'ha imposat el seny i que s'ha tractat amb dignitat i amb sensibilitat el president Pujol i jo, que me n'alegro.
En canvi, a la xarxa X, el president del Parlament, Josep Rull, ha dit que fer desplaçar l'expresident ha estat un acte indigne i la crònica d'un escarni. I el número 2 de Junts, Jordi Turull, conclou que el mal ja està fet. Des del matí de Catalunya Ràdio, l'expresident Artur Mas ha qualificat d'incomprensible el viatge a Madrid i ha defensat amb aquesta rotunditat la innocència de l'expresident.
Vostè posaria la mà al foc per Jordi Pujol?
Absolutament. Jordi Pujol, jo li puc assegurar que és una persona que els diners no li han interessat mai.
I la seva família?
Bueno, la seva família hi pot haver persones que sí i persones que no, però que t'interessin els diners no és un delicte d'entrada.
Des d'Esquerra, el portaveu Isaac Albert carrega també contra la decisió de l'Audiència Nacional Espanyola de fer comparèixer Pujol per certificar el que ja deien els metges.
Ens sembla absolutament no només inhumà, sinó inadmissible.
Els comuns i la CUP troben bé que s'hagi exclòs l'expresident del judici, però demanen que s'arribi fins al final del cas. Sentim Aina Vidal i Su Moreno.
Catalunya es mereix tenir informació i conèixer què és el que va passar.
Tots aquests fets no poden confondre de cap manera doncs amb una absolució política.
El Partit Popular s'ha quedat sol demanant respecte per la decisió judicial de fer viatjar Pujol a Madrid.
Bé, doncs amb l'expresident ja apartat de la causa, el judici continua ara amb la declaració del seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que des de les 11 està responent a les preguntes del fiscal. Un cas, ha dit textualment, que ha triturat tothom que s'hi ha relacionat. Pujol Ferrusola ha afirmat que li va tocar a ell gestionar la deixa de l'avi Andorra i ha negat que tingués comptes opacs a l'estranger. Tornem a San Fernando de Henares. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Pujol Ferrusola, que s'enfronta a 29 anys de presó remenant papers de diferents carrers. Es va repetint com un mantra que ell s'ocupava de passar informació privilegiada a constructors i empresaris per poder fer negocis. Si finalment es feien, podria cobrar fins un 20% d'aquell projecte. Si no, res.
Yo siempre voy a riesgo. Nunca pido ninguna entrada de dinero, ni viajes, me lo pago todo yo. Yo voy todo a riesgo. Si me sale bien, y si no, pues me sale mal.
La deixa de l'avi era un coixí que, per seguretat, els va llegar al pare de Jordi Pujol, donada l'ocupació de l'expresident.
Nunca ninguno de nuestros hermanos hemos vivido en España con dinero que viniera de Andorra o que trajéramos de Andorra. Hemos tenido nuestra vida independiente como dos vidas económicas independientes.
Sobre ell i els seus negocis han pivotat la majoria de sessions d'aquest judici que ara ja està encarant la recta final. Ara, fiscal i acusat van desglossant un per un negocis a negoci a Mèxic, a l'Argentina, l'Uruguai, Gabon i a diversos punts de Catalunya, sense que el fill gran de l'expresident s'arronsi i fent-li notar de tant en tant al Ministeri Públic que hi ha moments que barreja temes i països.
I no ens movem de Madrid, perquè l'actualitat judicial passa també per una altra seu de l'Audiència Nacional, on se celebra un altre judici, el de la Kitchen. Avui, l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha desvinculat de l'operació per espiar Luis Bárcenas. No li consta, ni mai va fer preguntes. En una línia similar, l'exministre i actual senador, Javier Arenas, també ho ha negat tot. Ara tornem a Madrid amb Tania Tàpia. Bon dia.
Ja era la dona més poderosa a la Moncloa i mà dreta de Rajoy, però no recorda res. Amb un tot tan baix que fins i tot la presidenta del tribunal li ha demanat que la pugés, només s'ha referit un cop a la Kitchen per negar-la.
Yo no recuerdo esa información. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
Tanta és la distància que ha marcat que fins i tot ha negat que en ple escàndol per la publicació dels papers de Bárcenas encarregués ni tan sols un recull de premsa per reaccionar a la polèmica. Ella era llavors la portaveu de l'executiu. En una línia calcada, l'exministre i actual senador Javier Arenas també s'ha desmarcat de tot. Bárcenas ha assegurat que tenia gravat Arenas parlant de la Caixa B com també Rajoy, però que tot ha desaparegut. Ell, Arenas, ho ha negat, però el fill de Bárcenas, que ha testificat com a perjudicat, diu que el seu pare li va explicar aquestes gravacions abans d'entrar a la presó. Arenas i Guillermo Bárcenas.
Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento, que no me provocó ninguna intranquilidad.
Algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí y donde se hablaba un poco de eso, pero sí que hubo una conversación que tenía, me contó que había grabado.
Li va explicar, però mai va sentir aquests àudios, ha reconegut. Guillermo Bárcenas també ha descrit una operació per terra, mar i aire, ordenada, diu, pel govern del PP per intimidar el seu pare quan era a Soto del Real perquè callés.
D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. A la informació internacional, els reis Carles d'Anglaterra i Camila aterren d'aquí poques hores a Washington en una visita oficial marcada pel suposat tercer intent d'assassinat a Donald Trump. L'home armat, que s'allotjava al mateix hotel on era el president, compareix avui davant del jutge en ple debat sobre els errors de la seguretat del president. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. El tiroteig de dissabte a la nit a l'hotel Hilton de Washington, on s'estava celebrant el sopar anual dels periodistes acreditats a la Casa Blanca amb la presència de la plana major del govern dels Estats Units, ha tornat a deixar en evidència els serveis secrets del país. En aquest cas, per no haver impedit que un home aconseguís instal·lar-se al mateix hotel de l'esdeveniment, fortament armat, i arribés fins al vestíbul de la sala d'actes on Donald Trump i el seu vicepresident, J.D. Vance, van haver de ser evacuats. En una entrevista a la cadena CBS, Trump ha afirmat que la violència política sempre ha existit, però alhora ha acusat els demòcrates d'esperonar-la.
Si vas enrere 20, 40, 100, 200, 500 anys, sempre hi ha hagut gent assassinada, ferida. No estic segur que ara sigui més que abans. Sí que penso que el discurs d'odi és molt perillós. És molt perillós pel país.
Trump ha tornat a insultar la periodista que l'estava entrevistant. Aquesta vegada li ha dit que s'hauria d'avergonyir per llegir un fragment del manifest que va deixar escrit l'autor del tiroteig, el qual acusa Trump de ser un pedòfil i un violador.
Esperava que ho llegiries. Sabia que ho faries perquè sou gent horrible. Si ho va escriure, jo no sóc un violador, no he violat ningú ni sóc un pedòfil. Has llegit aquesta brossa escrita per una persona malalta. Se m'ha associat amb un material que no té res a veure amb mi.
Després de l'ensurt de dissabte, ha augmentat la preocupació per l'eficàcia de les mesures de seguretat en una setmana intensa a Washington, on avui mateix està previst que arribin els monarques del Regne Unit i la Commonwealth, el rei Carles III i la reina Camila. Serà una visita d'estat de 4 dies als Estats Units, la primera d'ençà de la que va fer Elisabet II el 2007.
I mentrestant, el cap de la diplomàcia de l'Iran ha volat avui a Rússia per buscar el suport de Vladimir Putin enmig dels esforços diplomàtics per acabar la guerra amb els Estats Units i Israel. És la primera reunió oficial del president rus amb un alt càrrec iranià des de l'inici del conflicte a l'Orient Mitjà. Des del Kremlin, però, no volen donar cap pista de què s'hi discutirà. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Només a Terrassa, en Petersburg, el ministre d'Exteriors iranià ha confirmat que l'objectiu de la seva visita a Rússia, a qui ha qualificat de país amic, és analitzar plegats la situació de la guerra a l'Orient Mitjà. No ha amagat que les demandes excessives i equivocades dels Estats Units han encallat les converses de pau aquest cap de setmana. Abbas Araghchi parla directament de coordinar-se amb el Kremlin.
Estic segur que serà important per a nosaltres garantir la coordinació necessària en aquest assumpte.
El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, des de l'avió presidencial, també ha elevat les expectatives sobre aquesta trobada.
No es pot subestimar la importància de la reunió des del punt de vista de com s'està desenvolupant la situació al voltant de l'Iran i l'Orient Mitjà.
Fins ara Moscou ha donat suport diplomàtic a Teheran de manera pública i també hi ha indicis que li està proporcionant drons Shahed millorats i informació d'intel·ligència. A la vegada, però, Rússia intenta mantenir també les relacions amb la resta de països de l'Orient Mitjà que s'han convertit en bons socis comercials des que Occident l'ha aïllat per la guerra d'Ucraïna.
Més coses, la despesa militar a tot el món va assolir prop dels 2,5 bilions en B l'any 2025, impulsada sobretot per Europa i Àsia. És el nivell més alt registrat, segons l'informe anual de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm. Espanya entra per primera vegada al top 15 en despesa militar. Supera el 2,4% del seu PIB, segons el càlcul que ha fet el Centre de l'AS, Neus Aldeguer.
La despesa militar d'Europa creix més que mai. El Centre de l'AS denuncia que els arguments de l'OTAN i de la Unió Europea per al rearmament són falsos i que això va en detriment del benestar social. Jordi Calvo és el seu coordinador.
Les xifres rècord de despesa militar d'enguany mostren d'alguna manera el fracàs dels qui deien, no, que ens anaven a portar més pau i seguretat, sinó que ens han portat a algo molt diferent.
L'entitat pacifista reclama al govern espanyol que el no a la guerra es tradueixi en accions de veritat i denuncia que la suma de les diferents partides en defensa freguen els 40.000 milions. Des de la campanya pro-comerç d'armes amb Israel, denuncien que, malgrat la postura oficial, no s'ha anul·lat cap contracte amb empreses israelianes. Alice Samson, portaveu de la campanya.
El que està dient l'estat espanyol és mentida, que no hi ha un embargament d'armes a Israel. Les relacions militars entre l'estat espanyol i Israel pràcticament no han disminuït i això és increïblement preocupant.
Les dades publicades contradiuen la postura de la Moncloa, que rebutja les pressions de Donald Trump a augmentar el pressupost en aquest àmbit.
I un altre informe, en aquest cas d'Oxfam Intermón, revela que les 6 grans petrolieres mundials, entre les quals hi ha Exxon, Shell, o BP, guanyaran 80.000 milions d'euros aquest any amb l'encariment de preus causada per la guerra a l'Iran, Laia Ortega.
Sí, una xifra que serviria per portar energia solar a prop de 50 milions de persones a l'Àfrica. La responsable de polítiques climàtiques d'Oxfam, Maria Paoli, fa aquest càlcul en declaracions a Catalunya Ràdio.
Les empreses de combustibles fòssils ganen quasi 3.000 dòlars per segundo, mentre que les famílies de tot el món luchan por pagar sus facturas de energía. Entonces, fundamental gravar a los contaminadores más ricos, ¿no? que pagan.
L'ONG denuncia que gran part dels beneficis dels combustibles fòssils acaben a les butxaques de l'1% de les persones més riques del món.
Passen 20 minuts de les dues, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia. El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Un futur millor es construeix gràcies als professionals que amb cada reforma fan més eficients les nostres llars. Avui celebrem que fa 20 anys que som el teu aliat en eficiència energètica. Obramat.
Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No. No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, estrena amb Roger Casamajor.
Muntat a Carrefour.
Sí, regalen 10 megapremis de 100.000 euros.
Sí, sí, 100.000 eurassos, a la ruleta on sempre guanyes.
I continua la festa amb els nostres preus imbatibles, com el de la patata rentada amb malla de 5 quilos a 69 cèntims al quilo o el rellom de porc pac de 2 unitats a 6 euros amb 58 al quilo. Fins al 29 d'abril.
Catalunya migdia.
D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Milers d'inquilins s'acullen a la pròrroga de 2 anys del seu contracte de lloguer en aquestes últimes 5 setmanes des que el Consell de Ministres va aprovar el decret. El termini per fer-ho es podria acabar demà si, com sembla, el govern espanyol no aconsegueix que el Congrés dels Diputats convalidi el decret, Sara Riera.
La resposta ha estat amplíssima. En una entrevista a 3CAT Info, el sindicat de llogateres ha explicat que han rebut milers de sol·licituds demanant-los al burofax que s'ha d'enviar al propietari per notificar que et vols acollir a aquesta pròrroga. És un formulari tipus, ha comentat Carme Arcarazo, que aspira tot, del màxim al mínim.
La primera és que el llogater vol un nou contracte, no? Que no vol una pròrroga, sinó que idealment el que vol és un nou contracte. Contracte a preu regulat, però que subsidiàriament s'acull primer de tot a la pròrroga de 3 anys que contempla la llei en zones tensionades de manera automàtica i que subsidiàriament això s'acull a la pròrroga de 2 anys.
La majoria dels propietaris han optat per no respondre. No és necessari, perquè és només una notificació, però ja pronostiquen que en molts casos acabaran els jutjats, perquè dubten que la pròrroga es pugui aplicar si el Congrés no la convalida. Montserrat Junyent, presidenta dels APIs.
La posició o no interpretativa de l'administració, doncs, bueno, serà el seu criteri contra el criteri doncs, que hagin de manera individualitzada adoptat cada un dels propietaris, i això s'haurà de resoldre en seu judicial.
A tot això, la dificultat d'accedir i de quedar-se en un pis fa que, atenció, gairebé el 70% dels joves que ara tenen entre 18 i 34 anys encara visquin amb els seus pares.
Oferta limitada i preus disparadíssims que frustren l'opció d'independitzar-se de gairebé ja una generació sencera. Són dades de l'enquesta de condicions de vida que ha fet públiques avui l'Institut d'Estadística Espanyol.
I ja que parlem d'economia, el president de la patronal COE, Antonio Garamendi, ha tornat a carregar contra la ministra de Treball, Yolanda Díaz. Aquesta vegada per la llei sobre prevenció de riscos laborals, que demà aprovarà el Consell de Ministres. Garamendi ha retret a Yolanda Díaz falta de diàleg i ho ha fet amb aquests termes.
Ja no hi ha projectes de llei. Ya no hay reales decretos ley, y ahora son reales órdenes, es decir, ordenanzas, como en la época de Franco. Bueno, es lo que estamos acostumbrados, cada día es una nueva.
La vaga de metges d'avui ha tingut un seguiment baix, similar al de les anteriors convocatòries. El departament xifra la incidència en un 5% i el sindicat majoritari Metges de Catalunya ho eleva fins al 31%. Els metges han sortit al carrer amb una manifestació de mig miler de persones que ha acabat a la Sagrada Família, demanant millores laborals amb un estatut propi i acabar amb les guàrdies de 24 hores. Unitat mòbil a la Sagrada Família, David Mendoza i Mònica Mas.
Bon dia, punt final a aquesta nova manifestació aquí a la Sagrada Família, que ja és la desena i que s'ha notat en la participació. Avui hi havia 500 metges als carrers, la meitat que fa un mes. El secretari general del sindicat convocant metges de Catalunya, Xavier Llaunar, ho atribueix al desgast de tantes vagues i el que suposa també per la butxaca dels facultatius, però assegura que no afluixaran. I reclama al president de la Generalitat, Salvador Illa, que agafi ell mateix les regnes de les negociacions.
Properament, nosaltres també demanarem al president Illa que, tenint en compte que té una consellera que està de baixa, doncs que agafi el toro per les banyes i que es posi al front d'aquesta negociació. La situació en sanitat és crítica, sense metges no hi ha sanitat i el pas que van es quedaran sense.
Novament, els metges reclamen un estatut propi i que se'ls descarregui de feina. Sentim aquest internista i aquesta uròloga de Sant Pau.
Si una setmana tinc dues guàrdies, una de dimarts i una de cap de setmana, que passa una vegada al mes, aquesta setmana treballo 70 hores de presència física, més una mica més pel pas de la guàrdia, o sigui, jugant unes 75 hores, no que sigui una setmana, és una cosa horrorosa, horrorosa.
Els metges de primària tenen un cupo de malalts, 7 minuts per atendre un malalt, un veterinari té més estona per tractar el seu pacient.
Si no canvia res, d'aquí un mes tornaran a la vaga.
I més protestes. Aquest matí, a les portes dels instituts Eugeni d'Ors i Margarida Xirgo a l'Hospitalet de Llobregat. Són dos centres d'alta complexitat escollits per desplegar-hi Mossos d'Esquadra amb l'objectiu de garantir la convivència als centres. Des del Departament d'Educació aclareixen que els Mossos no estaran al centre de forma permanent. Cada agent estarà adscrit a diversos centres i només hi aniran quan siguin requerits, Sara Canyeter.
Sí, el govern va anunciar la setmana passada que posava en marxa aquest pla pilot a 13 centres per desplegar Mossos que aniran de paisà i sense arma per fer tasques de mediació, prevenció i vetllar per aquesta convivència. Però d'entrada la proposta no ha estat ben rebuda. Aquest matí, docents i alumnes d'aquests dos instituts a l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat a les portes del centre per mostrar el seu rebuig. Els professors expliquen que la decisió se'ls va comunicar la setmana passada i creuen que no està justificada. Pepa Vidal és una de les professores.
L'Institut Margarida Xirgo, igual que l'Eugeni d'Ors, són instituts d'alta, de màxima complexitat a l'Hospitalet, però no responen a res més que no sigui el que hi ha al barri. El nivell socioeconòmic del barri és població migrada, però tenim una convivència absolutament sana.
Els alumnes del centre, on molts són d'origen immigrant i vulnerables, també rebutgen la incorporació de Mossos a l'institut i parlen d'una mesura racista i que els estigmatitza.
L'allau de persones que han anat a les oficines sense cita prèvia ha desbordat el Servei d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona. A primera hora, la cua per demanar el padró i el certificat de vulnerabilitat per poder-se regularitzar recorria centenars de metres pels carrers de Ciutat Vella. L'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel ha repartit 700 números per tornar a fer cua i ser atesos durant aquesta setmana o la que ve. Ajuntament de Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Aquí a l'oficina de darrere, a la plaça de Sant Jaume, hi ha cua de persones que van fer cua dijous i divendres i que no es van poder atendre i que avui sí tenen l'atenció assegurada. A primera hora han marxat cap a casa les persones que van fer cua dissabte i diumenge. Ara tenen un paper amb el dia que podran venir, el 30, el 4 o el 5 de maig. Llavors tornaran a fer cua i seran atesos. És el cas de la Marina, que amb el marit, tres menors i l'àvia han anat fet torns des d'ahir.
Es para que nos atienda presencialmente.
Para eso es otra madrugada. ¿Por qué? Porque no, el número no indica el horario, solo indica fecha.
Familia, mira, hoy
Ella no ha ido al colegio por este papel. Ellos estudian también lo mismo, no han ido por este papel. Desde ayer, 7 de la mañana.
Ara ja es comença a fer cua per demà al matí. Són els que rebran números per d'aquí dues setmanes. Avui, les tres oficines d'atenció al ciutadà de Sant Miquel, Monumental i Sàller, del carrer Tarragona, han repartit unes 1.200 cites, la majoria pel mes de maig.
I avui s'ha fet la primera prova del sistema S-Alert pels veïns de la central nuclear de Vandellòs 2, al Baix Camp. Ara caldrà analitzar els resultats tècnics d'una prova llargament reivindicada pels alcaldes i que dimecres es farà a la zona d'Escó, a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Manel Sastre.
El missatge s'ha enviat primer en castellà i poc després en català. El text explicava que és una prova de cobertura del sistema perquè l'objectiu era comprovar si l'alerta arriba a tots els telèfons situats dins d'un radi de 10 quilòmetres de la central nuclear Vandellòs 2, on alguns alcaldes fa anys que es queixen que hi ha zones fosques. A Vandellòs, l'alcaldessa Assumpció Castellví confirmava que s'ha sentit a tots els nuclis.
Era una demanda que havien fet molt els alcaldes de la nostra zona i volíem que no ens quedés cap lloc de la població que no s'hagi sonat l'alerta, no? I a tots els nuclis ha tocat. La veritat és que molt bé.
Ara s'analitzaran també les dades abans de decidir si cal fer modificacions o reforç de cobertura, segons la delegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero.
I ara estem esperant els resultats i també s'ha fet arribar a la població un qüestionari i, home, la idea és fer un simulacre per aplicar mesures. Això ja ho anirem veient.
Aquest mateix exercici es tornarà a repetir dimecres als 13 municipis que hi ha a menys de 10 quilòmetres de la central nuclear d'Escó, a la Ribera d'Ebre.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè ajustar els horaris, disposar d'espais amb ombra o subministrar roba transpirable i protecció solar són alguns dels continguts del nou protocol per prevenir els efectes de la calor en el treball que s'ha presentat avui. Barcelona, Joan Garcia.
A ple sol, als jardins del Palau Robert, representants del govern, el món local i els agents socials que han consensuat el protocol han pogut comprovar els efectes de la calor. Tothom estava assegut. Si a més s'ha de fer un esforç físic, es constata la necessitat que hi havia de tenir un marc normatiu per prevenir els efectes d'un fenomen que un conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que ja ha passat a ser un risc laboral estructural.
Això no ha vingut un any o una temporada. Això ha vingut per quedar-se. És un dels efectes del canvi climàtic. Jo recordo que fa 2 o 3 anys vam tenir onades de calor ja al mes de maig. Temperatures per sobre 34 i 35 graus. I amb aquestes condicions, les persones que han de treballar a l'exterior senzillament no ho poden fer.
Hi haurà protecció específica pels col·lectius especialment exposats. L'any passat, un temporer a Alcarràs que collia fruita a més de 40 graus és l'única mort laboral que s'atribueix a un cop de calor. El cas d'una treballadora del Servei de Neteja a Barcelona, molt mediàtic, l'autòpsia va revelar que la causa va ser un cop al cap en caure.
Passant 2:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Torna el temps d'espàrrecs de Gavà del 24 d'abril al 10 de maig.
I la fira d'espàrrecs del 30 d'abril al 3 de maig.
Gastronomia, concerts, festa i tradició, amb l'espàrrec blanc com a protagonista.
Tota la informació a firaespàrrecs.cat.
A Gavà, fem fira. Organitza l'Ajuntament de Gavà.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Cort Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha un merder important ara mateix a Catalunya perquè hi ha una apagada general de tota la llum. També poden fallar algunes cobertures.
Un any després, encara no se sap qui pagarà per l'apagada general de fa un any. Ni tenim la seguretat que no es repetirà.
Volia agrair la vostra informació. Si no és per la ràdio, no sabríem res. No estem informats.
Dimarts, a les 9 del matí, anàlisi en profunditat amb experts i testimonis d'un dia que no oblidarem.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Passant 4:02.
Totes les flors, totes les flors.
Des de de 3CAT donem impuls al català amb una nova edició de la Setmana de la Llengua, dedicada aquest any als nouparlants. El festival Posa-hi tu l'accent, per exemple, es va posar en marxa l'any 2024 a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà. Volien preservar les variants dialectals de la llengua catalana. Els organitzadors promouen que els nous parlants incorporin els diferents accents i paraules del seu domini lingüístic i no es quedin només amb la llengua normativa, Òscar Callau.
El periodista Òscar Palau, president de l'associació, diu que les varietats locals i comarcals de la llengua catalana són un aparador de la riquesa de l'idioma i una eina d'integració per als nouvinguts.
Si un interlocutor parla tal com ell és, que és amb la seva parla, sense acudir un català acadèmic o del professor, de l'aula, així, és més natural l'empatia que et dona l'accent propi, no? I crec que això és una cosa a explotar més a partir d'ara.
La britànica Jill Haywood es va convertir en una nova parlant del català a l'Espluga als anys 90. No és conscient de parlar el català amb accent local, però les amigues sí que ho han detectat.
Jo me'n recordo que el primer any me deien que ja s'ha agafat un accent de Barcelona, perquè, clar, mirava molt la tele, però després, els anys següents, les amigues me diuen, ostres, has dit això, això és una paraula molt espluguina. No sé, jo crec que jo no hi sóc conscient, però que els meus amics de tant en quant fan comentaris.
La pròxima edició de Posa-hi tu l'accent es farà Tortosa del 23 al 25 d'octubre.
I avui, bogeria a Girona. I és que un càsting per participar en una nova producció de Disney sobre aquesta que sentim, la Rapunzel, ha fet que milers de persones fessin cua des de primera hora del matí per intentar aconseguir un dels papers. Girona, Núria Peraire.
Bon dia, doncs veiem joves, grans i nens i nenes vinguts de Girona o Salt, però també de Múrcia o les Canàries, creuen el Parc de la Devesa en una llarga cua d'uns 2 quilòmetres per aconseguir ser un dels 1.000 o 2.000 extres i ballarins que acabaran seleccionant. Ahir a les 11 del matí ja hi havia els primers fent cua i enmig de tanta gent algunes crítiques a l'organització per no controlar que la gent no se la salti.
He llegado sobre las 2 de la mañana y no había mucha gente, pero ya me veía un poco que la cola iba a ser bastante grande. Estamos aquí los primeros a punto de entrar, así que...
Nosaltres veníem molt confiats que som aquí al costat, però ens hem trobat que hi ha quilòmetres de cua.
Doncs vam venir ahir per veure Girona una mica i ja ho hem vingut a les 7:30 a fer la cua.
No han avisat del que volien exactament, tampoc han fet ningun formulari previ.
Hem d'estar bastant alerta perquè allà cap al davant hi ha com molta gent que s'està colant.
El rodatge de la pel·lícula de Rapunzel en persones està previst pel juny i una part es farà al Barri Vell.
I del cinema a les plataformes.
Desde muy pequeña mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos a anotar la vida.
L'estrena destacada de la setmana a la petita pantalla és la nova adaptació de La Casa de los Espíritus, el famós llibre d'Isabel Allende. Marc Garriga.
La mateixa Isabel Allende coprodueix juntament amb Eva Longoria aquesta sèrie de 8 capítols de Prime Video que s'estrena dimecres i que explica la història de 3 generacions de dones d'una mateixa família en un país conservador de Llatinoamèrica centrada en la lluita de classes, l'agitació política i la màgia. Entre els protagonistes hi ha la madrilenya Nicole Wallace, la protagonista de la trilogia de La Culpa, i l'argentina Dolores Fonzi. L'endemà, dijous, arriba a Netflix El Fuego de la Venganza, una sèrie d'acció basada en la pel·lícula del mateix títol que fa 22 anys va protagonitzar Denzel Washington. Ara, el mercenari que es vol redimir l'interpreta Yahya Abdul-Mateen, a qui hem vist a Wonder Man o El Cuento de la Criada. Completen les novetats la sèrie d'Apple TV La Maldición de Widow's Bay, una comèdia de terror amb Matthew Rhys, el de The Americans, i la sèrie d'animació fantàstica Intercambiados a Netflix.
I de les plataformes a l'òpera. Això que sentim és un dels moments àlgids de l'òpera Aida, de Verdi, i és la peça que inaugurarà la temporada 26-27 del Gran Teatre del Liceu, el pròxim 25 de setembre. Una temporada que presentarà un total de 194 funcions amb 9 títols d'òpera escenificada, Valeria Obereda.
I serà la primera temporada amb Jonathan Nott com a nou director musical. Ell dirigirà 5 títols, entre els quals les òperes Genufa, de Leos Janáček, i War Requiem, de Benjamin Britten, però s'ha mostrat entusiasmat amb la temporada.
quan miro aquesta temporada, és espectacular, és el millor lloc. He de comprar entrades ja, no puc esperar. És fantàstica aquesta temporada que veiem.
El director artístic del Liceu, Víctor García de Muga, de Gomà, s'ha referit a Ida.
Fa un mirall de les crisis contemporànies, dels conflictes geopolítics. Aquí el cas força espectacular. Una Anna Netrebko, una Anna Pirozzi, un Yussi Feivasov, un Piotr Betsawa. Tenim un repartiment per obrir la temporada.
El Liceu referma també la seva aposta per la dansa en peces com el Trencanous o Números, entre d'altres.
I un... Deia que una cosa més abans dels esports, perquè 10.000 arquitectes i urbanistes de més de 130 països debatran a Barcelona aquest estiu sobre el futur de les ciutats, especialment pel que fa a l'habitatge i al canvi climàtic. Serà durant el Congrés Mundial de l'Arquitectura i sota el lema Becoming. Barcelona, Montse Mas.
Tres dècades després de la seva darrera estada a la ciutat, el certamen torna del 28 de juny al 2 de juliol amb més de 100 sessions de debat i arquitectes de referència, des dels Pritzker francesos Lakato i Vassal o el japonès Shigeru Ban, estudis locals de prestigi com ACA Arquitectes o la COL. Pel director del Congrés i degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, serà una oportunitat única de repensar l'arquitectura amb els millors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
I hem aconseguit un panell de ponents espectacular per parlar de totes les qüestions que ens afecten. Això des d'una manera àmplia són el canvi climàtic, són les migracions i són les necessitats de vivenda global.
L'esdeveniment tindrà tres seus clau: el Centre de Convencions del Fòrum, el Disseny Hub i les Tres Xemeneies, on s'instal·larà una exposició central sobre les temàtiques del Congrés i un gran fòrum de debat obert al mar amb capacitat per a 1.500 persones.
Catalunya migdia.
Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt pendents del partit de l'Espanyol avui i de la lesió d'Mbappé.
El francès té una lesió muscular a la cuixa esquerra, és dubte, pel que queda de temporada, però avui pendents de l'Espanyol perquè se la juga.
Estoy convencido que la afición va a estar, siempre está. De hecho, en el vestuario estamos convencidos que la grada va a empujar el equipo. Es necesaria, es importantísima y es vital para conseguir el objetivo. Toca apretar todos juntos, toca luchar y toca sacarlo adelante.
L'Espanyol se la juga aquest vespre a Cornellà al Prat i demana, com sentíeu, el suport de l'afició. A l'equip de Manolo se li van acabant les vides i el coixí de marge amb el descens cada cop és més petit. Avui rep un dels equips de la part baixa de la zona de descens, el Llevant, aquí. Per tant, ja podem considerar, Sergi Andreu, un rival directe a l'Espanyol.
Sí, i tant. L'Espanyol té 38 punts i el Llevant en té 32. Els separen 6 punts. Avui, si guanyen els pericos, poden ser 9, i això significaria la permanència virtual i un alliberament considerable per l'Espanyol. A més, deixarien tocat el Llevant, que està en una situació crítica, és penúltima ara mateix. Si, en canvi, l'Espanyol avui no guanya, allargarà una agonia cada cop més insostenible i deixarà la permanència encara per resoldre davant d'un calendari complicat a les portes de la visita del Madrid diumenge d'aquesta setmana. Això d'avui potser no és un caixa o faixa, però se li assembla bastant. Sentim, ho valora així, Manolo González.
Sí, és un partit molt important. No diria al final, sempre diem, parlem de finals, que va ser per mi el dia de les Palmes o el dia d'Oviedo, que són partits que ja no tenen retorn. No és una final, com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori, un salt tant davant important també.
Compte amb el Llevant, que ve amb tendència positiva. Només ha perdut un dels últims 7 partits que ha jugat. Ha sumat 14 punts dels últims 21. Això sí, avui tindrà alguna baixa important, com la del golejador Ivan Romero, que està sancionat, o els lesionats Elguezábal o Tunde.
I sentíem a l'inici Manolo demanant aquest suport de l'afició, convençut que l'afició respondria, tindran aquest suport, oi?
Sí. L'afició de l'Espanyol ja està acostumada a aquests partits crítics des de fa, malauradament, molt de temps, i acostuma a respondre sempre, acostuma a fer costat a l'equip. Avui no en serà una excepció. S'esperen aproximadament unes 30.000 persones a l'estadi. Hi haurà rebuda multitudinària a l'equip blanquiblau a partir de les 7 de la tarda al voltant de l'estadi. Hi ha una crida perquè ja la gent acudeixi als voltants de l'estadi de Cornellà al Prat una bona estona abans, i per tant serà dia gran en aquest sentit. Tot plegat ho explicarem a la transmissió del Tot Gira a partir de 8:45 del vespre.
Doncs avui aquest partit de l'Espanyol amb el Llevant, ho deia el Sergi Andreu, diumenge el pròxim partit
Juguen contra el Madrid i ho farà amb un Madrid sense Mbappé perquè Ramon Salmurri, el francès, s'ha lesionat.
Sí, sí, el Real Madrid ha més un comunicat mèdic amb el diagnòstic de Kylian Mbappé i ha confirmat la lesió al múscul semitendinós de la cama esquerra, lesió d'Mbappé que es va fer al camp del Betis. El comunicat surt avui i, tot i que no especifica el temps de baixa, espera aquest partit contra l'Espanyol i fa tota la pinta a l'AIE també que es perdria el clàssic del Camp Nou. De fet, des de Madrid, la premsa madrilenya ja apunta a que no tornaria a jugar amb el Real Madrid fins la temporada vinent. Cal tenir en compte que és any de Mundial i que, per tant, els futbolistes en aquest de la temporada tenen molt present que és el que s'hi està jugant el seu equip. A hores d'ara no hi ha res encara definitiu. I paral·lelament al cas d'Mbappé, el Madrid viu pendent també avui del bíceps femoral d'Eder Militao, que passarà per quiròfan, supera avui a Finlàndia d'una lesió recurrent que va optar inicialment per un tractament conservador, però que, vistes les recaigudes que està tenint d'aquest bíceps femoral, finalment ha decidit passar pel quiròfan i es perdrà el Mundial.
Doncs el Madrid que fa càlculs per saber quan tornarà Mbappé a jugar i el Barça que treu la calculadora per saber quan serà campió de Lliga, perquè dissabte va fer la feina a Getafe.
Som-hi! Corre, Marcus! Corre! 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 Xuta! Marca gol! Gol, 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 gol!
Els blaugranes van guanyar 0-2 al camp del Getafe amb gols de Fermín i Rashford i Salmo, això deixa el títol més a prop que mai i amb aquesta calculadora que dèiem, fer càlculs per saber quan serà campió el Barça.
Ara mateix el Barça té 11 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, 85 del Barça, 74 del conjunt blanc, i el primer indicatiu d'aquesta jornada és que el proper cap de setmana el Barça ja pot ser campió de Lliga, perquè això es doni, perquè el Barça sigui campió, hauria de guanyar el Barça al Sadar contra l'Osasuna el dissabte i esperar que el Madrid no ho faci a Cornellà contra l'Espanyol el diumenge. I això obre la caixa dels trons del títol barcelonista. Si ser campió per passiva, és a dir, diumenge des del sofà i viure el clàssic en probable passadís, o convertir el clàssic del dia 10 en el plebiscit blaugrana per la Lliga. Al vestidor, l'AI, evidentment, hi ha opinions de tots els gustos, però una primera idea molt clara, i és que aquesta Lliga, amb 11 punts d'avantatge, ja no s'escapa.
I encara en clau blaugrana, un punt més, el club ha venut 42.000 entrades per la tornada de les semifinals de la Champions femenina, que juga al Camp Nou, el Barça-Bayern de Munic, diumenge 3 de maig. Seguim parlant de la Lliga, i en aquest cas del Girona, que tampoc ha aconseguit la victòria en aquesta jornada, i de fet suma els mateixos punts que l'Espanyol, que abans us recordàvem, 38, i això deixa l'equip Eduard Solà 4 per sobre només d'aquesta zona de descens.
Sí, el Girona també van estar pendents ahir del partit del Sevilla, i avui ho estaran de l'Espanyol Llevant, que segons com acabi poden acabar la jornada només 3 punts del descens o mantenir-se 4. Hi ha intranquil·litat, però ni drama ni molta por. El Girona, que després de guanyar el Villarreal i empatar el camp del Madrid veia a prop la salvació, ara encadena dues derrotes consecutives contra el Betis a Montilivi i el camp del València, que l'han acostat més a les posicions perilloses. De moment, centrats en divendres, el Mallorca, que té 3 punts menys, i un dels capitans del defensa, Arnau, va demanar dissabte el suport del públic com el València va tenir dissabte més talla.
Suposo que l'afició que ha vingut avui s'ha vist, haurà vist el que animava l'estadi del València. Nosaltres necessitem el mateix, necessitem que siguin un jugador més fora del camp ajudant-nos, perquè encara que es pensin que no, la gent ajuda, i quan nosaltres veiem que la gent ens ajuda, pues, òbviament pues, ens motivem més i els sentim molt a prop. Són com el jugador 12 dintre el camp i hem de jugar amb això també.
Al Girona li queden 3 partits a casa, Mallorca, Real Ciutat i Elx, i 2 a fora als camps del Rayo i Atlètic Madrid per fer els 4 punts que Michel demana que serien els de seguretat.
Doncs tot això a la Lliga, però la Champions demà mateix es juga ja la primera semifinal de la competició, el partit d'anada que enfrontarà el PSG i el Bayern de Munic. Jan Ortuzar, quines són les sensacions que té Luis Enrique?
El tècnic asturià s'ha mostrat cautelós a la roda de premsa i ha reconegut el Bayern de Munic com un dels millors clubs actualment, sense destacar cap jugador individualment, però posant èmfasi en el col·lectiu. També ha remarcat que la Champions League mai hi ha favorits clars i ha afirmat que els petits detalls seran clau.
Ho he repetit a totes les eliminatòries. Per mi no hi ha un clar favorit en aquest tipus de partit i va ser el mateix contra el Chelsea o contra el Liverpool, les últimes eliminatòries que vam jugar. Quan tu arribes a aquests partits, els petits detalls esdevenen més importants i s'ha d'estar preparat per qualsevol escenari.
No importa quel que sigui l'escenari.
L'exentrenador blaugrana ha reconegut que gairebé tots els seus jugadors estan llestos per a les semifinals i ha volut destacar que la màgia de la Champions League és el que els dona un plus d'energia extra.
encara en futbol, ahir es va viure un episodi molt greu, el derbi aragonès de segona divisió, amb una agressió del porter del Saragossa al capità de l'Osca, que va rebre un cop de puny a la cara, Maria Chesena.
Sí, tot va esclatar en el temps afegit quan el VAR revisava una jugada i el porter del Saragossa, Esteban Andrada, que ja tenia una groga, va empantar un jugador de l'Osca, un fet que li va costar la segona groga i, per tant, l'expulsió. En veure la vermella, Andrada va perdre completament els papers, va córrer cap a Jorge Pulido i li va donar un cop fort de puny que el va deixar estès a terra. A partir d'aquí, el terreny de joc es va convertir en una batalla generalitzada i enmig de l'enrenou, Dani Jiménez, el porter de l'Osca, també va respondre amb un altre cop de puny contra Andrada i va acabar ell també expulsat. La policia va haver d'intervenir sobre la mateixa gespa per reprendre el partit, que finalment va guanyar l'Osca per 1-0. Un resultat que deixa el Saragossa penúltim a la classificació i apropa l'Osca a sortir de les posicions de descens. El porter argentí ja ha demanat disculpes a través de les xarxes oficials del club.
Fue una situación límite que me salí de contexto y reaccioné de esa forma, pero bueno, estoy muy arrepentido y no lo volvería a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera y la verdad que también pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y sinceramente fue un acto mío que me conecté en ese momento.
Per la seva banda, el porter de l'Osca també s'ha disculpat per l'acció i tots dos clubs han condemnat els fets i el Saragossa ha promès mesures disciplinàries amb el seu jugador. Ara queda veure quina sanció rebrà Andrada per part de la Lliga.
Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
Sub 2-hour marathon to Sebastian Sarway. It's the world record by nearly...
Rècord històric a la marató per sota de les 2 hores.
Catalunya migdia.
En la Setmana de la Llengua donem veu als nou parlants del català.
Jo he fet el pas perquè és llengua de cultura.
És útil per accedir a llocs de treball i per conèixer gent.
És útil per informar-se i entretenir-se.
Per donar-nos veu.
Per descobrir un munt de continguts en digital.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bon Preu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
He tingut amants fabuloses, però mai no m'ho han semblat tant com el dia en què les he deixades.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumber. Entrades a espaitexas.cat.
Únic, s'escriu amb H o sense H?
Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Infórmate a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes, tot i que ja hi confien més de 4 milions de clients. Contracta-la ara a HelloPrima.es. Prima és una agència inscrita en la DGS IBAS que distribueix assegurances de Great Lake Insurance.
Em diu, mama, venen per mi.
Li posaven el cotxe paperets... Fill de puta, estàs mort. Calvo de merda, et mataré.
El cos de la víctima l'ha trobat un veí...
Qui hi ha darrere d'aquestes amenaces? I sobretot, qui l'ha matat?
Crims de Carles Porta. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
It means a lot.
Significa molt per mi, la meva família i també pel meu país. Crec que demostra que el meu país produeix grans talents i ara estan comentant els resultats d'avui i estan feliços.
Aquest que sentiu és el canià Sebastian Sabe, de 31 anys, el primer home a baixar de les 2 hores a la marató. Va fer els 42 quilòmetres i 195 metres en 1 hora, 59 minuts
i 30 segons ahir a Londres i va esmicolar així els límits del que es creia impossible a Montserrat.
La gesta de Sawe és encara més gran si tenim en compte que va començar fa només 5 anys a competir en mitja marató i que en fa 2 que va debutar a la marató a València amb una marca de 2 hores, 2 minuts i 5 segons. La de Londres era la seva quarta marató. Juan Botella, director de la marató de València, en declaracions al Tot Gira.
Bajar de 2 hores en maratón era una especie de santo grial del atletismo. No parecía al alcance de la generación inmediatamente posterior de Kipchoge, porque es verdad que se hablaba mucho de Kiplimo, se hablaba del propio Sawe, que eran capaces de conseguirlo, pero ni uno ni otro habían bajado 2 horas 2. Estaban relativamente lejos del récord del mundo. Y sin embargo, Sawe ha hecho parecer esta barrera mítica como de mantequilla.
Les dades biomètriques de Sebastian Sawe són espectaculars. Va córrer una mitjana de 21 km per hora. Va fer el quilòmetre en 2 minuts 50 segons. Però és que el segon i tercer a Londres van fer també uns temps espectaculars. L'etíop Yomif Kejelcha també va rebaixar les 2 hores, 1:59:41. I el tercer, l'ugandès Jacob Kiplimo, va fer 2 hores 28 segons. Tots tres van rebaixar el rècord mundial de marató de Kelvin Kiptung, que era del 2023 a Chicago, als Estats Units. Tot plegat amb unes sabatilles amb placa de carboni, molt lleugeres, només 97 grams, que redueix la fatiga als atletes i fa que arribin els últims quilòmetres amb més energia. Qui també era ahir a Londres és Marta Galimany, que va batre el rècord d'Espanya en marató exclusivament femenina, que és quan corren separades dels homes. Va fer 2 hores 27:38 i va baixar en 15 segons l'anterior rècord de fa més de 30 anys de Mònica Pont. La guanyadora femenina a Londres ha estat l'etíop Tigis Assefa, que va batre el seu propi rècord del món amb un temps de 2 hores 15 minuts 41 segons.
En ciclisme, punt final a la trilogia de les Ardenes aquest diumenge amb la Lieja-Bastogne-Lieja, que s'ha endut Tadej Pogacar, i que la competició femenina, Isaac Vilalta, també ha tingut protagonisme català.
Doncs sí, en Paula Blasi, que tanca una setmana de somni, va arrencar amb una victòria a l'Amstel. A la Fletxa Valona va ser tercera i ahir es va consolidar a la Lieja amb una cinquena posició.
Sense cap mena de dubte ha sigut la carrera més dura que he fet en ma vida. He arribat al bus i no, ja estic rebentada. I jo he tingut un petit problema mecànic a falta de cara, a faltar, crec que 100 quilòmetres per arribar a 80. I he hagut de fer canvi de bicis, el grup ja estava molt, molt seleccionat i això m'ha passat una mica factura. Però bueno, era bàsicament aguantar i bueno, sí que he pecat una mica de no col·locar-me bé, encara estic aprenent una mica. Però bueno, en general estic bastant contenta.
La prova femenina la va guanyar Demi Vollering. A la masculina, duel estel·lar entre Tadej Pogacar primer i Pol Seix segon. El francès va aguantar els atacs de les l'Ovega gairebé fins al final, però Pogacar va acabar guanyant en solitari la seva quarta Lieja.
Back in my head, I was already preparing to do a duo sprint.
Al meu cap, jo estava preparat per a l'esprint. Ell estava molt fort. A la Rojo Focon ho he provat amb el meu ritme, l'he pujat molt bé i, per sort, l'he deixat enrere. Però estava preparat per al frec a frec amb l'esprint de ment.
I was prepared to go head by head in sprint with him.
Si parlem de monuments, aquest 2026 Pogacar ha guanyat la Milà-San Remo, el Tour de Flandes i la Lieja, i ha estat segon a la París-Roubaix.
I després de les 4 primeres cites de l'any a MotoGP, els pilots gaudeixen d'un dia de test al circuit de Jerez. Els germans Márquez, amb victòries aquest cap de setmana, tenen, però, feina a fer. Damià Aguilar.
Marc Márquez va guanyar dissabte, però va caure diumenge. Àlex Márquez va caure dissabte i va guanyar diumenge. Resultats encreuats per als dos pilots Ducati, que miraran d'aprofitar el bon temps a la pista andalusa per posar ordre i trobar la forma de ser constantment competitius. El balanç global per al campió i subcampió és una victòria de gran premi per l'Àlex i dues victòries sprint per al Marc. A la general són a més de 40 punts del líder Marco Bezzecchi. El títol no pot ser l'objectiu ara mateix. Marc Márquez.
Pel que hem mostrat aquestes 4 primeres curses, sigui de velocitat, sobretot els diumenges, el rendiment que m'he mostrat els diumenges, no estic preparat per lluitar pel títol.
Ahir Ducati va guanyar Aprilia, però hi havia 4 motos de Noale entre les 6 primeres. És la constància que no té Ducati. Els pilots de MotoGP tenen la pista de Jerez oberta fins a les 6 de la tarda.
I tornem a parlar de futbol, i en aquest cas de Lleida, perquè es materialitza el descens d'un històric, Isaac Vilalta.
Doncs sí, en efecte, el club toca fons esportivament amb el descens a la Lliga Elite, la sisena categoria del futbol. Ahir a Lleida va empatar a casa, tot i que el descens ja s'havia certificat minuts abans pels resultats dels rivals directes. Jordi Cortés, tècnic de Lleida, admet que ha estat una temporada molt complicada.
Està clar que esportivament no ens ha donat. Sabíem des d'un principi que podia que passés això, perquè de fet era el més normal que passés, per com s'han donat les circumstàncies a l'estiu. Però bueno, orgullós d'aquests jugadors, orgullós avui també d'haver aconseguit un punt que no et serveix de res, però anant per darrere el marcador, el fàcil és abandonar, llençar els braços, no? Però aquest equip ha demostrat un cop més orgull.
La situació del club és crítica, marcada pels greus problemes econòmics i per dos descensos consecutius. L'any passat, per motius administratius, i aquest, per qüestions esportives.
Però avui a Lleida no tot són males notícies, Marta García.
Hi ha alguna de bona, com per exemple les celebracions que se fan avui amb el Pons Lleida d'hoquei patins per l'Eurocup, la segona competició europea que va guanyar ara fa uns dies. Unes celebracions que començaran a 4:45 en el pavelló 11 de setembre i que acabaran més o menys cap a les 6 des de la paeria.
Amb els parlaments inclosos i que també podrem sentir...
Tot el típic de les rues, doncs tot això.
El Tot Costa a partir de les 7. Nosaltres deixem aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports del Tot Costa. Evidentment, sentirem aquesta celebració des de Lleida i també la prèvia d'aquest partit tan important, l'Espanyol Llevant, que juga avui a les 9 de la nit, que l'Espanyol necessita sumar ja la primera victòria aquest 2026 per estar tranquil. La transmissió començarà a 3:15. Ho deixem aquí, però seguim al Catalunya Migdia, Catalunya Ràdio, amb l'Òscar Fernández.